Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La Universitat Autònoma de Barcelona vol instal·lar-se a l'Art Tèxtil i ja estan negociacions amb l'Ajuntament de Sabadell per fer-ho possible. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La rectora de la UAB, Margarida Arbós, ja ha confirmat l'interès en convertir l'emblemàtica fàbrica de la Gran Via en la segona seu de la Universitat a Sabadell. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
L'hem visitat, ens agrada a tots, tant a Sabadell com a nosaltres, però tot això són passos que s'han de fer amb cura, són diners i bueno, hem de veure com s'organitza tot, què es fa, com, però realment és un edifici que ens agrada, és un edifici que està molt ben situat, que les condicions que té són molt bones i, per tant, jo crec que pot ser un pol d'atracció també de per exemple, de start-ups, etcètera, no? Vull dir que de moltes coses, però s'ha de planificar, eh?
De fet, aquest moviment és un dels principals dels previstos en el pla estratègic de l'autònoma a la ciutat.
L'activitat cultural tornarà al Principal i a la Faràndula a finals de setembre.
Entre els títols més destacats que es programaran el pròxim mes i mig hi ha Carmina Burana, Les Migues, La Flauta Màgica i El Comiat d'Ovella Xau. Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell, destaca la importància de tirar endavant la programació.
La cultura, que sempre nosaltres l'hem necessitat tant, com a ciutadans lliures que som, ara ens necessita a nosaltres i, per tant, evidentment aquí estem, tant el compromís polític com de l'Ajuntament, com també a nivell absolutament personal, doncs, evidentment, per no donar-li l'esquena, no?
No obstant això, els espectacles arribaran amb limitacions d'aforament a 2/3, separació entre grups per butaques buides i l'eliminació d'entre actes, servei de bar i guarda-roba.
En esports, Pedro Capó qualifica de cop dur la seva baixa per lesió.
Capó lamenta haver de separar-se dels terrenys de joc entre 6 i 8 setmanes, just quan el Sabadell s'estrenarà en Lliga com a equip de segona. I tot i això, demostra plena confiança en els seus companys.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 28 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen altes encara durant el dia. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. La situació meteorològica d'avui dimarts ve marcada pels núvols alts i mitjans que han anat circulant sobretot durant el matí. A hores d'ara, predomini del sol i amb el creixement que de cara a aquesta tarda algunes muntanyes, especialment del prelitoral sud i el Pirineu, podran deixar nuvolades que fins i tot no es descartaria alguna gotellada localment acompanyada de tempesta. Pel que fa a la temperatura, valors semblants són una miqueta més baixos que els d'ahir i de cara a demà esperem pujada lleugera de la temperatura màxima amb predomini del sol i de nou creixement de nuvolades més extenses que durant avui, que durant la jornada d'avui, sobretot concentrades al Pirineu Prepirineu i cap al massís del Port. De fet, s'esperen tempestes en aquest sector localment moderades i fins i tot no es descartaria alguna calamarsada. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem molts problemes en diferents punts de la xarxa viària més propera a Sabadell. A la C58, 3 quilòmetres de cua Montcada, en sentit Barcelona. També hi ha problemes a la B30, al seu pas per Barberà, 1 quilòmetre de retencions per enllaçar amb la C58, també en sentit sud. I també a Barberà, però en aquest cas a la P7, 1 quilòmetre de retencions en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trànsit dens a aquesta hora a la Ronda Litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i trànsit molt dens a la Ronda de Dalt, entre Vallcarca i el túnel de la Rovira, en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, entrem en matèria. La Universitat Autònoma de Barcelona està negociant amb l'Ajuntament obrir una nova seu a l'Art Tèxtil. La rectora de la institució ho ha confirmat avui a Ràdio Sabadell, tot i que les converses encara estarien en una fase inicial. De totes maneres, és molt probable que arribin a bon port, ja que l'alcaldessa Marta Ferrés sempre s'ha mostrat a favor d'obrir la ciutat a la universitat. A més, la líder de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, qui dona suport al govern a nombroses decisions, també veuria amb bons ulls crear un pol de coneixement l'eix de la gran Gran Via.
L'obertura d'una segona seu a la ciutat, que funcionaria de forma paral·lela a l'actual campus que hi ha a Covadonga, respondria als pilars del pla estratègic de la Universitat per Sabadell. N'ha detallat alguns dels objectius la rectora del campus, Margarida Arboix, al programa El Cafè de la Ràdio.
Que el pla estratègic de l'Autònoma ha fixat com a Sabadell, Sabadell com un punt estratègic de l'Autònoma, i per tant estem treballant en ampliar les titulacions a Sabadell, treballar amb el Taulí, etc., en projectes de recerca. Per exemple, aquesta setmana estàvem intentant la possibilitat de que es fes enfermeria també a Sabadell.
Tot això pel que fa al futur de la UAB, però el cas és que aquesta setmana han començat les classes pels alumnes a partir de segon curs.
Sí, ho fan, com tots, marcats per les mesures del coronavirus. En aquest és el cas, de fet, de la Universitat Autònoma. Els alumnes han d'anar amb mascareta i mantenir una distància de 1,5 metres a les aules. Aquestes seran presencials per alumnes de primer i dels últims cursos, però només del 50% per la resta d'estudiants. En aquest sentit, s'ha comprat material informàtic i s'han millorat les connexions per fer més efectives les classes a distància. Arboix ha explicat que també s'està arrodonint el protocol en cas de detectar positius per Covid-19.
Quan un alumne o un professor o un personal de l'administració i serveis tingui alguna sintomatologia compatible, si és un estudiant, avisarà el seu coordinador de titulació. Nosaltres tenim un avantatge respecte a les altres universitats, i és que dins del campus tenim un servei mèdic que hem reforçat, i llavors s'avisarà el servei mèdic i ells ja tenen tot el protocol que fa Salut.
Una altra de les particularitats del curs actual és que han augmentat molt les sol·licituds de matriculacions, una situació que també ha fet créixer les notes de tall per accedir a les titulacions.
El curs escolar que ha començat ha vist un nou increment de famílies que demanen beca menjador per als seus fills. El nombre de concessions supera les 16.000 en el conjunt dels nivells educatius obligatoris, concentrant el gruix en els alumnes de primària, que passen de 10.000. Per al Consell Comarcal del Vallès Occidental, el pitjor és que tot apunta que aquestes dades es veuran incrementades conforme avanci el curs.
Les perspectives econòmiques no conviden a l'optimisme. Pel conseller comarcal d'Educació, Manuel Robles, també a dir el sabadellenc, la precarietat s'ha instal·lat en la societat. L'augment de beques menjador respecte al curs anterior és d'un 11,19%. Això vol dir més de 1.600 nous ajuts. Però Robles explica que les concessions d'ara es basen en les dades més antigues i han d'arribar més peticions de famílies que estan entrant en situació d'emergència.
Jo crec que poden augmentar i augmentaran força. Dic que augmentaran força perquè, clar, pensa que aquest tipus d'ajuts s'han fet en base a la declaració de renda del 2018. Però, evidentment, tenim un contingent d'emergència, perquè les beques de menjador no té un termini específic, no?, sinó que estan obertes tot l'any, doncs que d'alguna forma doncs poden, en aquest tipus de necessitat d'ara, últimament, d'última hora, créixer i considerablement.
Els ajuts secundàries són menors degut a que als instituts públics es fa jornada intensiva sense servei de menjador. Robles creu que si la jornada fos partida, les mateixes beques que es demanen a sisè de primària es sol·licitarien també a primer d'ESO.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe.radiosabadell.fm.
Baixen en 7 els ingressats al Taulí per coronavirus, malgrat registrar-se 5 noves hospitalitzacions en les últimes hores. Ara mateix hi ha 90 ingressats, dels quals 4 són a l'UCI. En les últimes hores han mort 2 persones al centre sabadellenc arran de la Covid-19 i s'han diagnosticat 12 nous casos confirmats per PCR.
El risc de rebrot a Sabadell es troba avui al 157,76, encara en el llindar de risc molt alt. La velocitat de contagi, en canvi, es troba per sota de l'1, al 0,78. Al conjunt de Catalunya s'han registrat 1.266 nous casos confirmats per PCR, 890 més que els reportats en el dia d'ahir. Han mort 14 persones més que en el darrer balanç. Els ingressats als hospitals baixen en 18 persones i ara són 792. D'aquestes, 130 estan a l'UCI, 12 menys que fa 24 hores. El risc de rebrot baixa 6 punts i és de 157,03, mentre que la velocitat de propagació baixa lleugerament de 0,97 a 0,95.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
La democràcia espanyola està consolidada, però està patint retrocessos en els últims anys. Així ho considera l'investigador en ciència política de la UOC, Ivan Serrano, que fa aquesta reflexió coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de la Democràcia.
En els darrers anys, molts indicadors democràtics assenyalen que la democràcia en Espanya no ha avançat, sinó que s'està estancant o fins i tot fins i tot anant enrere en alguns aspectes, sobretot en aquells vinculats a la independència judicial, a la llibertat d'expressió, a la garantia de drets processals, etcètera, no? I alguns elements, molts d'ells vinculats al sistema jurídic o judicial, que donen senyals de preocupació.
En declaracions del Cafè de la Ràdio, Serrano ha admès que no hi ha receptes fàcils per revertir la situació. No obstant, això apunta que una major implicació de la ciutadania en la política seria un gran pas endavant a l'hora de defensar els drets democràtics. Així mateix considera imprescindible no caure en les trampes que suposen les noves tecnologies, com per exemple les anomenades fake news.
Tot i que el coronavirus ha deixat completament paralitzada l'activitat de les colles geganteres de la ciutat, aquestes no es donen per vençudes. Amb l'objectiu de defensar la seva tasca en la difusió de la cultura popular, han reimpulsat la coordinadora de gegants integrada per 6 colles de la ciutat.
En l'actual context d'incertesa, la coordinadora de gegants vol fer d'altaveu de les necessitats de les colles. Tino Sánchez, membre dels gegants de Sabadell i de la coordinadora, reclama a l'Ajuntament solucions pragmàtiques als problemes que arrosseguen des de fa temps.
La colla de Gegants de la Concòrdia, pues, el tema d'arreglar la llar del Bern, ¿vale? On estan allà, ells, Gràcia, el tema imperant de les goteres que tenen al local, que al final pues, muntaran un parc aquàtic en comptes de tenir els gegants allà guardats. Nosaltres, com Gegants de Sabadell, estem a l'Estruc, ningú sap, estan allà, estan en una habitació, que aquella habitació dona l'habitació de les calderes, estem compartint espai amb gegants del Rodal. És impossible que, per exemple, la gent vagi a visitar els gegants de la ciutat perquè no, estan allà, estan tapats, no se poden fer coses.
El mateix Sánchez explica que ja han mantingut reunions amb la regidora de la regidoria de Cultura per tal de solucionar els seus problemes. Tot i això, el geganter denuncia que les millores arriben amb comptagotes.
El pavelló municipal de Gràcia estarà adaptat a les persones amb mobilitat reduïda l'any que ve. Les obres per millorar-ne l'accessibilitat començaran al llarg del 2021 i s'allargaran durant 3 mesos, segons les previsions de l'Ajuntament, tot plegat després que se n'hagi aprovat el plec de clàusules en la Junta de Govern d'aquesta setmana.
Les obres, valorades amb més de 320.000 euros, serviran per instal·lar un ascensor i plataformes d'accés a les grades amb cadira de rodes. També renovaran els lavabos i se'n crearà un de nou adaptat. El president de l'OAR Gràcia, Salvador Gomis, considera que aquestes actuacions són més que necessàries.
Per descomptat que és una notícia positiva, ens vingui amb el moment que ens vingui, perquè veritablement tenim una instal·lació que fa molts anys que està en peu i que precisament en temes de mobilitat doncs estava molt limitada, no? Això permetrà doncs poder pujar amb aquesta gent doncs amb garanties al pis superior, amb una zona doncs acondicionada perquè puguin disfrutar dels esdeveniments que es fagin al pavelló.
Gomis confia que les obres, un cop en marxa, no afectin les competicions del Club Graciec.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Obrim pàgina cultural quan falten 2 minuts per 7:15. L'Ajuntament ha presentat avui la programació cultural d'aquesta tardor, posant especial èmfasi en els teatres Principal i La Faràndula. Carmina Burana, Les Migues, T'estimo si he begut, El comiat d'Ovella Xau i La flauta màgica seran les primeres espases del calendari cultural que s'aproxima.
L'alcaldessa Marta Farés ha volgut destacar-ne l'apartat L'espectacle continua a Sabadell, que simplement amb el nom ja és tota una declaració d'intencions.
Què passa amb aquells diners i amb els espectacles que s'han deixat de fer a la Festa Major? Doncs aquesta és la resposta. Reprogramem, fem aquest espectacle, continua, i per tant, com us deia, la voluntat que tenim continua intacta en aquest sentit.
Aquesta cita comença el pròxim dissabte amb el Cultura Fest Sabadell. Es tracta d'un macroconcert amb 12 microconcerts, protagonitzats per joves talents que van actuar durant el confinament a les xarxes. I ha recordat que des que va començar la pandèmia es van anul·lar més de 769 actes culturals. S'intentarà situar els espectacles en espais emblemàtics, perimetrables i on es pugui controlar l'aforament. Aviat es presentaran les cites més pròximes, totes elles gratuïtes. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha explicat que les entrades es vendran més a més.
Farem la venda d'entrades de mes a mes perquè d'aquesta manera no hi hagi possibilitats de, si hi ha anul·lacions o dificultats perquè ens tornen en algun moment a confinar o qualsevol tipus de problemàtica que pugui sorgir, que sigui tota l'operativa molt, molt més senzilla. Nosaltres esperem i creuem els dits que aquesta situació actual es mantingui, que ens permetrà, per tant, tenir els teatres oberts i poder continuar programant, però volem actuar amb aquesta prudència.
La gestió pel principal i la faràndula es farà preferiblement per internet i les entrades es podran adquirir a partir de demà. En el cas més òptim, s'ompliran 2/3 de l'aforament, separant els grups per butaques buides. Caldrà mascareta, no hi haurà entreactes i, si n'hi ha, es demanarà que el públic romangui a la sala. Tampoc hi haurà servei de bar ni guardarroba.
Ni el coronavirus ni les mesures estrictes de seguretat podran evitar que la música sigui la protagonista els dies 9, 10 i 11 d'octubre a Sabadell, amb la RES, la Resposta Antròpica Sonora. Aquesta proposta escènica substituirà l'Embassat, el Festival Independent del Vallès, que es va suspendre la setmana passada. De fet, entre els grups que en prendran part hi figuren alguns dels que formaven el cartell de l'Embassat, com Paula, The Tietz o Ferran Palau. Els que no hi seran són els Manel, que es mantenen com els caps de cartell de l'Embassat 2021.
Els organitzadors de l'Embassat volien salvar la programació cultural i sobretot la feina dels artistes que hi havien de participar. De fet, el director de l'Embassat, Arnau Solsona, ha explicat al Cafè de la Ràdio que s'ha mantingut un 90% del cartell previst. El RES serà un festival de petit format imitat a un aforament limitat de 150 persones i en una nau central de la Fira de Sabadell que tindrà food trucks. Arnau Solsona.
Aquest vincle val 10 euros, i és el DJ més el concert, es neteja l'espai i es buida. Hem escollit un lloc que justament ens dona la tranquil·litat a nivell de llicències, a nivell d'espai, a nivell de comoditat, com és la Fira Sabadell. Un espai que sempre havíem volgut experimentar, però mai ens havíem pensat que en comptes de posar 3.000 persones en posaríem només 150. Però que lliga molt bé amb el concepte aquest antròpic de transformació de només 100 persones, 150 persones, en un espai tan i tan gran.
Aquesta proposta, aquest RES, ha de ser un banc de proves per un model de festival que l'organització de l'Embassat voldria mantenir i, fins i tot, més enllà de Sabadell.
Gran part d'aquests artistes ja estaven confirmats en el cartell de l'Embassat, però el RES vol ser, doncs, aquesta primera edició de Sabadell, com bé deies al principi, un principi d'un cicle itinerant que pugui moure's amb un escenari molt petit, molt pràctic arreu del territori de Catalunya.
Per gaudir del RES queden uns quants dies. Ara bé, si teniu ganes de consumir cultura, des d'aquesta tarda ho podeu fer a l'Espai Cultura, on s'han obert dues mostres diferents. Una explica la trajectòria de Joan Vilacasa, sobretot en la dècada dels 50 i els 70 i de les planimetries, i l'altra, sota el títol Fotos en família, narra l'evolució de les fotografies familiars. Són unes mostres que s'havien d'inaugurar abans de Setmana Santa, però que la pandèmia ha retardat i obligat a canviar. Ho ha explicat Delícia Burset, directora de l'Espai Cultura.
Llavors queda més o menys senyalitzat com entrar a l'espai, perquè com bé sabeu també tenim auditoris i l'entrada principal és la mateixa. Llavors hem tingut que fer una mica, allò és una mica trencaclosques, saber cap on per on s'ha de passar per anar als auditoris, per anar a les sales, no? Però sí, estem... I suposo que anirem sobre la marxa també, anirem corregint, no? Si hi ha alguna cosa que no funciona.
L'exposició de Joan Vilacasas es podrà veure fins al 10 de gener i la de Fotos en família fins al 15 de novembre.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. I comencem parlant de les prestacions dels dentistes de la Seguretat Social que augmentaran en els menors de 14 anys i en persones en situació de vulnerabilitat.
El Parlament ha aprovat avui un programa d'atenció dental que es desplegarà en els pròxims 5 anys. Aquests serveis inclouran revisions periòdiques, higienes i altres procediments preventius i diagnòstics i tractament de càries, infeccions, inflamacions i altres lesions.
L'avantprojecte de llei de memòria democràtica tira endavant el Consell de Ministres.
La nova normativa inclou, entre d'altres coses, l'anul·lació del judici a Lluís Companys, així com la il·legalització de fundacions que amb recursos públics facin apologia a la dictadura. També es preveu la creació d'un cens de víctimes i la resignificació del Valle de los Caídos per convertir-lo en un cementiri civil.
Girona i Salt tanquen parcs infantils, equipaments esportius a l'aire lliure i restringeixen l'accés a entorns naturals per prevenir contagis de Covid-19.
Les mesures arriben després que ahir ja s'anunciés la limitació al 50% de l'aforament en els equipaments de restauració i del 33% en funerals i casaments. L'objectiu és frenar el contagi, que en aquestes poblacions ha anat en augment en les últimes setmanes.
I un últim apunt, el Suprem investigarà un magistrat del Tribunal Constitucional per violència masclista.
Es tracta de Fernando Valdés, arrestat l'11 d'agost després que la seva dona demanés auxili des del balcó de casa. En una interlocutòria notificada aquest dimarts, la sala penal veu indicis d'un delicte de lesions, criteri que és assumit per la Fiscalia.
Moment pels esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Una gerra d'aigua freda i d'abast inesperat. Així va rebre la notícia Pedro Capó sobre la seva lesió als isquiotibials a la cama esquerra. El defensa del centre d'esports, recordem, s'estarà entre 6 i 8 setmanes fora dels terrenys de joc. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. I en una entrevista a l'Hotel Suís, el menorquí ha admès que ha estat un cop dur pel moment en el qual ha arribat el contratemps a les portes del debut, però també afirma que cal ser intel·ligents i no precipitar-se.
Tot té el seu procediment i quan arribes a la recta final i tens bones sensacions, saps que tampoc no pots pitjar pedal a fons perquè està però no està. Saps? I el cap vol, però potser encara està tou, encara no està ben, no té la força necessària i bueno, és el moment, no, de tenir el cap més fred i no per voler avançar 4 o 5 dies, tornar després a darrere, o per voler tornar una jornada abans, després perdre'n 3 més.
Baixa sensible la d'un dels capitans arlequinats, però que poc confia ara en els seus companys, a qui veu més que preparats per afrontar el campionat malgrat la pretemporada, feta amb marxes forçades.
Potser l'engranatge encara ha d'acabar de que els nous, no, vagin agafant sobretot conceptes que, bueno, que hem anat treballant, que no han tingut els 7-8 partits que puguis tenir una pretemporada normal, però bueno, molt tothom, els nous, adaptant-se a marxes forçades perquè no hi queda altra. I bueno, i amb il·lusió màxima, perquè bueno, ja et dic, com et deia abans, molts jugadors que porten tota la vida lluitant per arribar en aquest moment, i jo crec que il·lusió no ens guanyarà ningú, i després pues, sobre el camp a fer el que sabem, a fer la nostra proposta i a competir tots els partits.
A més de tornar a segona divisió, el Sabadell també tindrà l'oportunitat de jugar a la Copa del Rei. La Federació Espanyola mantindrà el format de l'edició anterior.
És a dir, eliminatòries a partit únic, excepte les semifinals, i en el camp de l'equip de menys categoria. En total hi formaran part 116 conjunts i el Sabadell debutarà en la primera ronda el 16 de desembre. Amb tota probabilitat, el rival serà un tercera divisió, tot i que hi ha la possibilitat més remota que sigui de segona B o un dels 4 semifinalistes de la Copa Federació.
L'Astralpool Club Natació Sabadell ha confirmat avui el que era pràcticament un secret a veus, les incorporacions que ha fet en aquest mercat de fitxatges per al seu equip de waterpolo femení. Les holandeses Marti Keuning, del De Zand, i Sabrina van der Schot, del Dutrec, se sumen a les ja ex-waterpolistes del Mataró, Irene González, com a reforços per la nova temporada.
També pugen a la primera plantilla Marc Carrasco, Paula Carrilla, Irene Casado i Marina Serrano, mentre són baixa la italiana Laura Barzón, les canadenques Gurpit Sohi i Mònica Egens, Ainara Ferrer, Judit Prados i Laia Rion. Pel tècnic David Palma, enguany es notarà una millora en diferents facetes del joc.
M'agrada moltíssim perquè són jugadores molt, molt polivalents, jugadores que aniran molt, jugadores que poden defensar la boia, que poden jugar una banda i a l'altra. En aquest sentit, penso que jo diria que hem millorat a l'equip un 30 o 40% en quant a ritme del joc, perquè són molt ràpides, tenen molta sortida a la contra. Penso que també l'equip l'hem millorat molt en quant al llançament exterior.
La temporada, per cert, arrenca demà amb la disputa de la Copa Catalunya i ni més ni menys que el rival serà el Terrassa, la piscina garenca, a 3:15. Un plat fort per començar, com admet Palma.
Terrassa, un gran equip, ja va demostrar la temporada passada i, bueno, és un d'aquests equips que sempre volem guanyar, no? Sempre volem guanyar tots els rivals, però el Terrassa sempre hi ha el morbo aquell del derbi i amb molta il·lusió i amb moltes ganes d'anar allà a Terrassa, encara que sigui a porta buida, i que això també penso que se'ns farà molt raro a nosaltres.
El masculí també jugarà demà a 9:15, partit de la fase de grups de Copa Catalunya davant el Montjuïc.
Obrim bloc de futbol sala. Don't show up, don't... Comencem per l'amics del Pou Nou Escorial, a qui se li acumulen els problemes per entrenar-se en tots els seus conjunts. El seu principal equip, el Sènior A, tenia previst realitzar les sessions al Pavelló Municipal d'Esports de Sol i Pedrís els dimarts i els dijous, però si res canvia, hi haurà una alteració en els plans.
Teòricament, aquest era el pacte que hi havia, però el grup Zarraona també en fa ús els dijous i la Junta de l'Escorial ha acceptat canviar a dimecres, això sí, en contra de la voluntat del seu president Teo Robles.
Ahora han dado la solución del miércoles, estamos hablando con la Junta. Yo dije que nos plantaríamos el jueves, llevo ya 3 semanas y me han ido dando bola. Y digo, pues ahora ya este jueves yo voy, me presento allí, hablo con el otro equipo, pero yo creo que no tendría que pasar nada porque ellos lo tienen que reconocer, que si a ellos le dan una hora y a nosotros la misma, pues lo lógico es una semana cada uno. Pero al final la Junta y tal, Teo, vamos a dejarlo así, vamos... Vale, soy coherente, pero bueno, siempre somos los perjudicados.
D'altra banda, els equips de la base de l'Escorial afronten encara un contratemps més important. La seva pista habitual per entrenar-se des de fa 6 anys era l'Institut Miquel Crusafont, però el director del centre no accepta que els més joves dels Marinals hi segueixin fent ús. En canvi, si ho podrà fer el Club Natació Sabadell per un acord arribat. Demà hi ha una reunió entre el director del centre i l'Ajuntament per intentar desencallar la situació.
I més futbol sala, la Federació Espanyola ha confirmat que la segona B arrencarà depenent del subgrup entre el 24 i el 31 d'octubre. Per tant, la pretemporada de PIA i Club Natació Sabadell s'allargarà encara unes quantes setmanes.
Això fa que els plans de treball es vagin canviant sobre la marxa davant tota la incertesa que ha generat la pandèmia. Chato és el capità del club.
Al final, clar, és una pretemporada típica. És una pretemporada de 2 mesos i mig. Has de gestionar-ho bé, perquè al final... massa càrrega tampoc és bona. És complicat perquè al principi ho gestiones d'una manera, hi havia una data al principi, després han canviat, ja veurem si inicia al final o no, però bueno, en principi sembla que sí i és això, al final gestiones una pretemporada de 2 mesos i mig amb moltes càrregues, molts partits amistosos i és difícil.
D'altra banda, fitxatges com Josep Maria Martínez o Pepe Font, exescolapis, tindran més temps d'adaptar-se com a nedadors. La PIA, en canvi, s'ha rejuvenit amb 6 cares noves. Pel seu capità i director esportiu, Santi Cerdà, primeres sensacions més que positives.
A nivell general, crec que tenim més equip aquest any. Em refereixo a equip a nivell de col·lectiu. Crec que tots estem super enxufats, estem competint a cada entrenament i crec que llavors els partits s'han notat. Potser a nivell de qualitat individual sí que hem perdut, però penso que al final el futbol sala és un esport d'equip i aquest any crec que les sensacions són molt bones, tant per part meva com per part de l'estaf, i jo parlant personalment amb els jugadors crec que la gent està molt contenta i molt endollada l'equip.
Aquest cap de setmana la PIA no té previst jugar cap amistós, en canvi el Natació Sabadell té tancat enfrontar-se dissabte davant el Barça B.
El Tour de França, David de la Cruz, ha posat el picant en l'etapa d'avui. Una acceleració en els últims metres ha provocat nervis en el principal grup, en el que estava sent una jornada relativament tranquil·la.
Finalment, no s'han obert grans diferències entre els millors, més enllà de la pèrdua de més temps d'Egan Bernal o les males sensacions que ha deixat Nairo Quintana, però el sabadellenc ha demostrat arribar amb bones cames a l'última setmana de competició. El vencedor de l'etapa ha estat Lennart Kamna. Primo Roglic manté el mallot groc amb 40 segons d'avantatge respecte a Tadej Pogačar, cap de files de De La Cruz. El d'Espronceda ocupa la posició 90 a la general. D'altra banda, també s'han donat a conèixer els resultats de les proves serològiques a les quals es van sotmetre ahir els corredors. Cap positiu i, per tant, vistiplau per seguir amb la cursa amb normalitat. Demà, jornada important de 170 quilòmetres entre Grenoble i Méribel en el recorregut 2 ports de categoria especial al segona meta.
Gràcies, Sergi, per acostar-nos la informació esportiva. Bona tarda.
A tu, Karen.
Un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 15 de setembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions, com sempre, a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem demà amb més notícies a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.